Bon dia. Experts en energies renovables demanen agilitat tant a les elèctriques com a les empreses.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Agilitat en permisos. No pot ser que tardem, segons quines inversions, a tenir un any i mig per obtenir un permís de la Generalitat. No pot ser. Facilitats financeres, per exemple, doncs, que això ja d'alguna manera passa, els bancs tenen línies preferents per inversions renovables. Això ja és així, però segurament s'hauria d'agilitzar una mica més.
És el cas del president de LCPP, Joan Vila, en declaracions a la televisió i a Ràdio Olot. Per implementar, creuen els experts, un consum energètic sostenible, cal que les empreses i les elèctriques facin un pas endavant. Asseguren que aquest és el futur i que hi ha d'haver un canvi de mentalitat per entendre les renovables com una gran aposta i no com una inversió. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 25 d'abril de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot critica que els pisos de la Sareb no s'hagin destinat a favor de la gent. A Olot hi ha un centenar d'habitatges que podrien ser cedits per ús social. En la mateixa línia, el preu del lloguer a Olot ha augmentat un 70% en els últims 17 anys, segons la CUP. Ho ha explicat el portaveu del partit, Jordi Gasulla, en el ple d'abril de l'Ajuntament d'Olot. També en el partit Copaire, Quim Domènech i Dolors Ros tancaran la llista del partit per a les properes eleccions municipals. Així ho ha comunicat el partit durant aquest dimarts al matí. En successos, un camioner begut circula zigzaguejant i provocant destrosses en dos punts de la Garrotxa. Els Mossos d'Esquadra van aturar les preses el dia 18 d'abril i l'endemà a la 26 entre Olot i Besalú. A la mateixa línia de successos, els Mossos denuncien una conductora a Olot per ballar sobre la moto mentre conduïa. El cos d'agents ha convertit un vídeo a Twitter i l'ha multat amb una multa de 600 euros i la retirada de 6 punts del carnet. La Fageda es converteix en un model de gestió de referència per a molts emprenedors. La 20a jornada d'emprenedoria social ha demostrat que molts empresaris volen basar el seu nou model de negoci amb el de l'empresa garrotxina. I Besalú tornarà a ser l'epicentre de l'espectacle aquest estiu. Ho farà amb nits de circ que faran al·lucinar els espectadors. Segons els seus organitzadors, enguany el festival segueix superant-se i comptarà amb una 20a d'artistes internacionals. En esports, el femení de la Unió Esportiva Olot és nou equip de la primera divisió femenina. Després de golejar els esplais, l'últim classificat per 0-12, les olotines han aconseguit el títol de Lliga a falta de dues jornades. I dues garrotxines a la Queens League són Corina Durante i Blanca Cross. En el primer any de funcionament de la Lliga, creada per Gerard Piqué, només han seleccionat 120 futbolistes femenines. Actualment, Durante juga al femení de l'Olot i Blanca Cross a la Unió Esportiva Cornellà.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Catalunya demana la retirada de la mascareta als centres sanitaris, farmàcies i residències. Salut ha sol·licitat al govern espanyol revisar el protocol perquè només l'hagin de portar les persones amb símptomes respiratoris o l'atenció a persones vulnerables. El Canal d'Urgell tanca l'aixeta al rec 5 mesos abans i així s'aplica una mesura inèdita. Aquest dimarts es passa de 23 metres cúbics a 12 i s'acabarà arribant a tan sols 2 metres cúbics destinats només a consum de boca i a mantenir vius els arbres fruiters. Prova pilot per fer una detecció precoç del càncer de pulmó en fumadors i exfumadors. Nou hospitals catalans s'involucraran en el projecte que començarà abans de l'estiu. A la pàgina internacional, les dades de la despesa militar al món són de rècord a Europa per a la guerra ucraïna. L'any passat els estats es van gastar més de 2,2 bilions d'euros en armament, salaris i operacions militars, un import que representa el 2,2% del PIB mundial. Fox acomiada a la seva estrella Tucker Carlson. La cadena de televisió nord-americana s'ha desfet de la seva principal estrella, que aixecava la bandera de la dreta més extrema poc després després d'haver pagat una milionada per evitar un judici per difamació. I la ràdio d'un taxista argentí escola les comunicacions de la NASA amb dos astronautes. Un periodista argentí que segueix les informacions especials es va adonar de la interferència que s'ha fet viral a la xarxa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de les pluges de diumenge i la pausa d'ahir, avui tornem a tenir núvols abundants, arriba un petit front i pot ploure a la tarda, però sembla que poc i a pocs llocs. Per tant, un dia variable, ennuvolat o mig ennuvolat ja al matí, núvols que estones deixaran passar una mica el sol, i cap a la tarda creixeran aquestes nuvolades que podrien donar algun ruixat, alguna tempesta molt aïllada a qualsevol indret de les comarques interiors. Per tant, Ripollès, Cerdanya, però també Osona i Garrotxa, bàsicament al Prepirineu. Pluges no seran molt importants, d'unes 5 litres per metre quadrat, i malgrat els núvols, avui la temperatura pot pujar una mica més, màximes de 18 a 23. Ahir vam arribar a 22 graus a Vic, 19 a Olot i 17 a Ribes de Freser. Doncs avui podrien ser un parell de graus més altes. Bé, el temps sembla que es manté variable també dimecres, amb sol al matí, algun xàfec de tarda, les comarques interiors, no pas cap a la costa, però tampoc arriba cap situació de grans pluges. El més destacable és que comença a pujar la temperatura, demà i demà passat, i aquesta gran pujada arribarà al seu màxim divendres i dissabte, quan podríem arribar a 30 graus a les comarques interiors i al voltant de 24-25 cap a la costa. Una situació de temperatures molt altes, com si fos pràcticament el mes de juliol.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 25 d'abril de 2023 parlant d'energies renovables, perquè experts en elles demanen agilitat tant a les elèctriques com a les empreses per implementar, segons ells, un consum energètic sostenible. Asseguren que aquest és el futur i que hi ha d'haver un canvi de mentalitat per entendre les renovables com una gran aposta i no com una inversió, informa Pere Obach.
En el context actual en el qual l'energia és cada vegada més cara, els experts recomanen invertir en renovables. Hi ha molts empresaris que ja han començat a entendre la necessitat del canvi. És el cas del president de LCPP, Joan Vila, que augura que el preu de l'energia no baixarà als nivells d'abans de la pandèmia, sinó que s'apujarà el doble o el triple. És per això que anima les empreses a invertir en renovables i reclama a les administracions que els tràmits per obtenir els permisos per instal·lar i iniciar-ne el subministrament siguin més àgils.
El que sí que fa falta, sobretot, és una regulació millor. És a dir, agilitat en permisos. No pot ser que tardem, segons quines inversions, a tenir un any i mig per obtenir un permís de la Generalitat. No pot ser. Facilitats financeres, per exemple, doncs, que això ja d'alguna manera passa. Els bancs tenen línies preferents per inversions renovables. Això ja és així. Però segurament s'hauria d'agilitzar una mica més.
Vila també assegura que el desplegament d'energies renovables en empreses és molt baix i diu que no s'està avançant a la velocitat adequada. Segons ell, en molts casos els empresaris són reticents a l'hora d'iniciar aquests tràmits perquè diu que encara costa trobar la rendibilitat a aquestes inversions. En la mateixa línia, el director d'Operacions de Mercat i Desenvolupaments de Nous Models de Negoci de Bassols Energia, Miquel Bosch, afirma que veu una societat compromesa amb aquesta transició energètica, però assegura que l'augment dels preus viscut en el darrer any i la inversió inicial poden frenar aquest canvi de mentalitat.
A nivell de voluntat, tothom està d'acord amb aquesta transició energètica, però, evidentment, doncs, la inversió inicial o aquest capital inicial que es necessita per poder fer front a aquestes inversions poden ser un fre, com és normal, no? Doncs amb les persones i, en alguns casos, doncs, s'ha de tenir en compte també les subvencions que puguin haver-hi.
Per altra banda, el director general de Sonen Ibérica, Franco Mino, entén aquestes inversions com una aposta de futur i també com a una oportunitat per ser més independents davant dels canvis.
Jo ho miraria des d'un punt de vista de buscar més independència energètica, encara que el retorn no sigui el més òptim, per poder evitar aquest patiment que hem viscut i que pot tornar a sorgir en qualsevol moment a nivell de falta de recursos fòssils per generar l'electricitat o el gas per poder fer anar els recursos que tenim a cada una de les empreses a nivell de la Garrotxa.
El tercer fòrum del Campus Garrotxa s'ha dedicat justament a l'energia i al canvi climàtic davant els canvis que es preveuen en el futur en aquest sentit.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
D'energies renovables passem a parlar d'habitatge perquè l'Ajuntament d'Olot ha criticat que els pisos de la Sareb no s'hagin destinat a favor de la gent. A Olot hi ha un centenar d'habitatges que podrien ser cedits per a ús social. A hores d'ara, l'Ajuntament desconeix el número de pisos que podrà destinar a aquesta finalitat. Ens porta més detalls l'Aniol Puigvert.
La Sareb és la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària. Es coneix popularment com el Banc Dolent perquè es va muntar el 2012 amb l'únic objectiu de comprar tots els actius tòxics de la crisi del totxo. Va ser la peça clau del rescat bancari. Els immobles que van anar a parar a aquest ens són diversos i surten de totes aquelles famílies i empreses que no van superar la crisi econòmica i es van endeutar fins al punt de perdre pisos locals o promocions. En el cas d'Olot, des de l'Ajuntament no en tenen perquè aquests pisos mai s'han posat a disposició del consistori. Per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, això és un fet inacceptable.
El que nosaltres hem repetit moltes vegades des de l'Ajuntament és que aquests pisos doncs, es van rescatar amb diners públics, es van rescatar amb diners de tothom i no és comprensible ni és acceptable després de tants anys que havent-hi pisos de la Sareb que estarien en condicions de ser habitats doncs, des del govern central no s'hagin lliurat en els ajuntaments doncs, perquè en puguem disposar, els puguem adjudicar.
Segons el govern espanyol, es destinaran uns 50.000 pisos de la Sareb per a usos socials. En xifres, Catalunya, amb més de 3.500 habitatges, és la segona comunitat que més n'agruparà per darrere del País Valencià. En el context més proper, com és el d'Olot, hi ha un centenar de pisos que es podrien incloure a aquesta sessió. Berga remarca que en alguns d'ells gairebé no hi calen reformes perquè els utilitzin famílies vulnerables.
Un centenar aproximadament, però alguns d'aquests pisos podrien perfectament ser habitables amb molt poques actuacions i realment és incomprensible. És incomprensible que els hem de tenir tancats amb les necessitats d'habitatge que tenim en una ciutat com la nostra, tot el país en general.
Des de l'Ajuntament d'Olot també expliquen que en les pròximes setmanes esperen conèixer més detalls de quins pisos de la ciutat formaran part d'aquest paquet de 50.000 habitatges de la Sareb.
A la mateixa línia, el preu del lloguer a Olot ha augmentat un 70% en els últims 17 anys, segons la CUP. Ho ha explicat el seu portaveu, Jordi Gasulla, en el ple d'abril de l'Ajuntament d'Olot. Gasulla ha remarcat les xifres del preu actual de lloguer a la ciutat, que ronda els 520 euros de mitjana. Per la seva banda, el regidor d'habitatge, Jordi Güell, diu que aquests números són conseqüència de la falta d'una llei d'habitatge que hauria d'aprovar el govern espanyol. Guillem Guardiola.
El problema de l'habitatge segueix protagonitzant l'actualitat d'Olot, com en molts punts de Catalunya i l'Estat. Durant els últims mesos, les xifres de lloguer arreu del territori han augmentat i a la Garrotxa no ha estat una excepció. La mitjana de lloguer a Olot se situa per sobre els 500 euros, un increment important respecte a l'última dècada. En l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot, el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, ha preguntat a l'equip de govern quines mesures s'estaven realitzant des de l'Ajuntament. Gasulla aporta dades i va posar l'accent en l'augment del preu en els darrers anys, un 70%.
A vegades als joves se'ns explica, se'ns diu, que som la generació de vidre, que abans a la nostra edat doncs, ja tenien la casa comprada i tenien dos fills. Doncs bé, en els últims 17 anys el preu mitjà d'habitatge de lloguer s'ha disparat un 70% a Olot. Dels preus de la llum i del gas i dels seus responsables n'hem parlat abastament en aquest ple. Quines accions està fent l'Ajuntament per evitar que els lloguers segueixin disparant-se a la ciutat?
Qui ha respost als dubtes del portaveu de la CUP és el regidor d'habitatge Jordi Güell. Ho justifica apuntant a la manca de recursos de l'Ajuntament per frenar el preu del lloguer. Explica que falta urgentment la primera llei d'habitatge de la història de l'Estat i argumenta que no ha prosperat a causa de les traves que hi ha posat el Tribunal Constitucional.
Esperar que el Congrés dels Diputats aprovi d'una manera definitiva la primera llei de l'Estat d'habitatge i que, per tant, que sortim d'aquest continu assaig que s'ha fet des de Catalunya per tal, diguem-ne, d'aprovar lleis que sempre han acabat, diguem-ne, espetegant en el Tribunal Constitucional i, per tant, que s'han anat a la paperera i que, per tant, no hem pogut limitar els preus dels lloguers dels habitatges.
Actualment, Olot és una de les ciutats de la demarcació de Girona amb el preu de lloguer més disparat. L'any 2022 es va tancar amb més de 5.000 pisos en règim de lloguer a la ciutat.
I la Cúpula també ha estat protagonista durant aquest dimarts al matí perquè Quim Domènech i Dolors Ros tancaran la llista de la Cúpula per a les properes eleccions municipals, com ha presentat durant aquest matí el partit Cupaire. Per a Domènech serà la tercera vegada que tanca una llista electoral i per a Dolors Ros la segona vegada que participa d'un projecte polític de ciutat, informa Gerard Puigdemont.
L'artista Quim Domènech tancarà la llista de la CUP Olot per a les properes eleccions municipals. Serà la tercera vegada que Domènech va a una llista i en totes l'ha tancat. A les primeres eleccions municipals fetes l'any 79 es va presentar per Olot per Esquerra Republicana i uns anys més tard per Alternativa per la Garrotxa a la Vall de Bianya. En parla ell mateix.
Actualment, les darreres eleccions he votat la CUP i vull dir, en certa manera, com ho varen demanar, em va fer il·lusió que m'ho diguessin. És una manera diferent de fer política. Va més enllà, diguem-ne, dels partits més tradicionalistes i penso que si la CUP no existís s'hauria d'inventar, perquè dona un aire diferent, sobretot a la política local.
La persona que anirà un lloc per davant de Quim Domènech serà Dolors Ros, que havia estat infermera i que ja havia estat regidora de Serveis Socials i Salut amb el Partit Socialista a l'Ajuntament d'Olot fa algunes dècades. Ros destaca la importància de posar l'accent a les persones i la necessitat de revitalitzar algunes zones d'Olot.
Molt la mirada al poble, no a grans coses, a grans indústries, a grans... No ho sé, ja sé que no és fàcil, però altres coses fem, doncs posem-nos a revitalitzar el centre de la ciutat, que el deixem morir.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Obrim carpeta de successos avui, un parell. Durant aquest dimarts hem conegut aquest matí, per exemple, que un camioner begut circulava zigzaguejant i provocant destrosses en dos punts de la Garrotxa fa uns dies. Els Mossos d'Esquadra van aturar les preses el dia 18 d'abril i l'endemà, la 26, entre Olot i Besalú, on va provocar danys dins un túnel. Segons ha informat TV3, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un camió que va circular fent esses dimarts passat en dos punts de la Garrotxa. Els agents van aturar el vehicle quan circulava zigzaguejant a les preses, quan li van fer la prova d'alcoholèmia, l'home va donar positiu amb una taxa de 0,5 mil·ligrams per litre d'aire expirat. En el cas dels conductors professionals, la taxa màxima permesa és de 0,15. L'endemà d'aturar-lo, els Mossos van rebre un avís a la sala de control de la carretera 26 que uneix Olot i Besalú, advertint que s'havia detectat el mateix camió circulant de manera imprudent per dins un túnel. I també en matèria de successos hem conegut que els Mossos han denunciat una conductora a Olot per ballar sobre la moto mentre conduïa. El cos d'agents ha convertit un vídeo a Twitter i ha multat la dona amb 600 euros i la retirada de 6 punts del carnet. Els fets van passar en una de les vies d'accés a la ciutat en un tram de baixada i amb la conductora ballant sobre el vehicle mentre conduïa de forma temerària. Més temes, la Fageda es converteix en un model de gestió de referència per a molts emprenedors. La 20a jornada d'emprenedoria social ha demostrat que molts empresaris volen basar el seu nou model de negoci amb el de l'empresa garrotxina. Durant aquestes 20 edicions hi han passat més de 400 persones, informa Natàlia Manero.
Des de la seva creació, la Fageda ha estat un model admirat per la seva singularitat empresarial i assistencial. Ara fa 20 anys, l'empresa garrotxina va decidir impulsar unes jornades d'emprenedoria. Els participants reben explicacions sobre la gestió econòmica i empresarial. També sobre com compaginar-ho amb la vessant assistencial. Tots els participants tenen en comú que volen crear una empresa seguint el model implementat per Cristóbal Colón. Els responsables de la Fageda també els va bé veure altres maneres de fer en altres indrets del planeta. La directora general adjunta de la Fageda és Sílvia Domènech.
Per orgull i de l'altra part, doncs, responsabilitat, perquè intentem fer bé les coses, però evidentment no som perfectes, tenim moltes coses a millorar i a desaprendre a vegades, i és una mica el que intentem fer amb aquestes jornades, aquest compartir que repeteixo, també ens ajuda a continuar caminant.
Aquestes jornades d'emprenedoria social de la Fageda han permès motivar diferents emprenedors per iniciar el seu propi negoci. Un d'ells és en Dijan Conté, que fa anys es va inspirar amb la Fageda. El seu projecte consisteix en la creació d'una fàbrica de llet en pols al Senegal. L'objectiu és donar feina a tota la gent que està allà, potenciar tots els col·lectius minoritaris de la zona i evitar migracions massives.
El que he après són moltíssimes coses al llarg de tots aquests anys, no? I sobretot és el model aquest de que es pot fer una estructura econòmica, es pot crear un sistema econòmic, una fàbrica o una empresa que realment estigui doncs, enfocat a resoldre els problemes de la gent. I, ostres, a partir d'entendre aquest punt va ser que doncs, hem pogut anar desenvolupant altres idees, altres projectes.
Durant les 20 jornades d'emprenedoria social organitzades per la Fageda hi han passat més de 400 persones.
Abans dels esports marxem cap a Besalú perquè el municipi tornarà a ser l'epicentre de l'espectacle aquest estiu. Ho farà amb nits de circ que faran al·lucinar els espectadors, segons els seus organitzadors. Enguany el festival segueix superant-se i comptarà amb una vintena d'artistes internacionals nacionals procedents d'11 països diferents.
Arriba la tercera edició del Festival Nits de Circ. Aquest projecte iniciat en plena pandèmia ha concentrat a més de 10.000 persones en la seva última edició entre Besalú i Roses. El festival té l'objectiu d'oferir espectacle amb un circ internacional de qualitat, però amb un format diferent. La infraestructura de Nits de Circ té com a excepcionalitat que tots els espectacles que es presenten tenen com a teló de fons els cels d'agost de la Garrotxa i l'Empordà. L'alcalde de Roses, Joan Plana, es mostra més que satisfet de poder compartir el circ entre els dos municipis.
Molt contents doncs, de poder dir que tenim una criatura a mitges, si se'm permet dir-ho així, que tinc la custòdia compartida de la criatura, però que som una parella doncs, molt ben avinguda i que a més doncs, ens fa molta il·lusió doncs, poder compartir aquest projecte entre dos municipis que potser està malament que ho diguem nosaltres, però jo crec que som doncs, significatius, representatius de la província de Girona.
D'altra banda, Nits de Circ és un dels pilars turístics i culturals més importants de l'estiu a Besalú. A més, poder dur a terme aquestes activitats durant algunes nits d'agost els ha permès donar visibilitat a llocs del municipi que estaven apagats, ho explica el segon tinent d'alcalde, Germán Mas.
Tornem a fer-ho al mateix lloc, allà als Horts, a la part dels Horts de darrere, que és un espai que es va descobrir d'aquesta manera cultural, ho van descobrir ells i són ells que tenen tot el protagonisme, nosaltres posem els mitjans, li posem totes les eines que necessitin i que puguem oferir i és un espai que ell dels Horts ha de descobrir i que han descobert.
Enguany la tercera edició de Nits de Circ arriba amb el lema més difícil encara, molt propi d'aquesta disciplina. Des de l'organització creuen que el públic és exigent i és per això que cada vegada han de millorar més el programa. En aquesta edició hi participaran 24 artistes internacionals que vindran d'11 països diferents. El president de Circus Arts Foundation és Genís Matabosc.
Aquest teló de fons celestial, aquesta cúpula de firmament, ha fet que enguany apostéssim especialment i volgudament per les atraccions aèries. És a dir, que de 9 atraccions, doncs 4 d'elles són de números que ens faran alçar la mirada cap al cel per descobrir-lo.
Nits de Circ tindrà disponibles 1.250 localitats per cada funció, que suposaria un aforament total al final de temporada de 15.000 espectadors. Enguany també agafarà un caire solidari, ja que destinaran una part dels diners recollits a Càritas Garrotxa i Tramuntanets, una associació de Roses. La tercera edició de Nits de Circ a Besalú serà del 9 al 12 d'agost. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a nitsdecirc.covin.com.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
El femení de l'Olot és nou equip de primera divisió femenina. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
Després de golejar l'Esplais, l'últim classificat per 0-12, les olotines han aconseguit el títol de Lliga a falta de dues jornades. Les jugadores només han perdut un partit en tota la temporada i aconsegueixen així retornar a la categoria on era l'any passat.
Regularitat i confiança. Aquestes són les claus de l'ascens del primer equip femení de la Fundació Unió Esportiva Olot. Després de descendir la temporada passada, les olotines tenien en ment l'objectiu de poder retornar a primera divisió femenina, i així ha estat, a falta de dos partits. Aquest diumenge, diada de Sant Jordi, l'equip viatjava cap a Castelló d'Empúries a jugar contra l'últim classificat, sabent que, si puntuaven, eren matemàticament campiones de Lliga. I així ha estat, les olotines han sortit a la primera part a sentenciar des del principi, ja que després de 45 minuts ja guanyaven per 0-7. Tot i que quedava a la segona part, ja sabien que ho tenien fet i l'alegria ja es podia veure en les seves cares durant alguns minuts. Una temporada que, segons l'entrenador Eduardo García, és la recompensa de tota la feina ben feta.
Sí, sempre és important això. El equip, mientras más fuerte se mantenga, es primordial, ¿no? Porque no, el equipo no está para los buenos momentos, ¿no? Sino para los momentos complicados y ahí se resulta todo en el grupo y es lo más importante de todo.
L'ascens a primera divisió femenina de l'Olot és merescut, ja que les dades l'avalen. Són l'equip més golejador de la categoria amb 144 gols a favor i una de les màximes protagonistes d'aquesta zona d'atac és la Núria Soler, que és la màxima golejadora del grup amb 28 dianes. En l'aspecte defensiu també són les millors en diferència, ja que han encaixat poc més de 10 gols en 22 partits. La capitana del femení de l'Olot és Núria Soler.
Sí, bueno, hi ha equips que són molt complicats, que ens ha costat molt treure els punts i treure els resultats, però sabíem l'objectiu que teníem, anàvem tot l'equip per aquest objectiu i a apostar per ell han sortit els resultats que obteníem.
Tot i que les jugadores del femení de l'Olot ja tinguin el títol de campiones i l'ascens assegurat, volen acabar de perfeccionar les dades, ja que encara queden dues jornades. El pròxim partit serà aquest diumenge, a 5:45 de la tarda, al Camp de la Pera. Tot i així, des del cos tècnic volen ser ambiciosos i asseguren que l'objectiu de la temporada següent no serà la permanència.
No deixem de parlar de futbol femení perquè dues garrotxines participaran a la Queens League. Són Corina Durante i Blanca Cross. En el primer any de funcionament de la Lliga, creada per Gerard Piqué, només han seleccionat un total de 120 futbolistes femenines. Actualment, Durante juga al femení de l'Olot i Blanca Cross a la Unió Esportiva Cornellà.
El primer any de la Queens League arrencarà de forma oficial el dissabte 6 de maig amb representació garrotxina. Un dels fitxatges més importants és el de l'olotina Blanca Cross, perquè va ser la primera opció des del primer minut per a l'equip que la va seleccionar, Cunitas, de l'exfutbolista Kun Agüero i la periodista Morena Beltrán.
A veure, et seré sincera, al principi la Kings League, la de nois, jo no la mirava molt, perquè, bueno, no em deia res, però vaig començar a sentir que la gent parlava molt de la Kings League, aquest partit, l'altre, i una amiga em va comentar que feien una lliga d'aquestes, però de noies. Primer de tot, hem intentat fer un bon split, ja que és el primer de la Queens League i crec que tindrà bastanta audiència.
La jugadora de la Unió Esportiva Olot, Corina Durante, també ha sigut una de les seleccionades. La lateral nascuda a Tortellà va ser elegida a la sisena ronda del draft per l'equip Aniquiladores. Durante explica per què es va presentar a la Queens League.
Jo coneixia la Kings League, però no, o sigui, desconeixia una mica com havia de ser aquest procés per entrar dintre la Queens League i ni m'imaginava que ni tan sols que m'arribaria a presentar. De cares en un futur sí que hi ha jugadores que sé que s'ho plantegen com a un progrés a mode professional. No és el meu cas, simplement és viure una experiència més i a partir d'aquí doncs, disfrutar-la al màxim.
Les discrepàncies entre els clubs de futbol modestos i la Queens League estan a l'abast de tothom, tot i que les garrotxines asseguren que podran compaginar sense gaires problemes la participació a dues competicions diferents. També asseguren que és una gran oportunitat per portar el nom de la Garrotxa arreu del món.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 25 d'abril de 2023. Més informació als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. I com sempre, minut a minut, a través de les xarxes socials i el portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.